Són les 8. Bon dia a tothom.
Bon dia de cel variable. Matinada amb algun ruixat residual d'aquesta matinada i tarda amb més sol i vent de garbí.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dimecres 14 de setembre del 2022. Ha baixat la temperatura després de la ploguda d'aquesta nit en molts punts de la comarca. Ara mateix tenim 21 graus a Palafrugell, 20 graus a la Bisbal i 21 a Begú. Avui al Supermatí parlarem amb Judit Lloberol, gerent del grup Costa Brava Centre, per fer balanç de la temporada turística. Tenim ganes de saber com llegeixen aquest estiu i els propers mesos. Recordarem el que ens explicava ahir al Supermatí la Gemma Garcia de la llibreria Vitel Espai Fòrum, que tanca l'octubre, malauradament, i en els propers mesos voldrem reflexionar per què Palafrugell no pot tenir una llibreria com aquesta, que a banda de vendre llibres és un espai de reflexió, de presentació de llibres, d'exposicions. Volem saber per què no pot passar això, no? I serà una qüestió que Palafrugell com a municipi i des d'aquí també voldrem reflexionar en els propers mesos. Explicarem també les mesures i ajudes que s'estan prenent per fer front a la pedregada a la Bisbal, i també explicarem com l'alcalde del municipi ahir ens alertava del fet que realment estan detectant les primeres màfies, les primeres estafes que dins de tot l'entorn d'empreses que volen treure partit del fet que va haver-hi, que tots, pràcticament tots els taulats de la Bisbal estan destrossats. Doncs ja apareixen empreses que estan estafant alguns ciutadans de la Bisbal. I explicarem també que han detectat per primer cop a la península Ibèrica una nova alga introduïda al Cap de Creus, que és molt difícil d'erradicar. Tot això al Supermatí d'avui, quan són les 8 i 2 minuts. Tanca la llibreria Vitel Espai Fòrum.
Doncs sí, tanca la llibreria Vitel, l'Espai Fòrum de Palafrugell, una llibreria que va obrir el 2020 per reflotar l'antiga Mediterrània després de la jubilació de Joan Aliu i Adela Ferrer. Dos anys i mig després, però el projecte ja no pot tirar endavant, tot i l'esforç i dedicació de la seva responsable, la Gemma Garcia, que agraeix l'acollida per part dels palafrugellencs i també el suport que ha rebut de la Biblioteca de Palafrugell i dels mitjans de comunicació.
De seguida amb en Rafael Corbí repassarem alguns detalls del que ens va explicar ahir la Gemma Garcia. I després amb la Paula Brines també repassarem els detalls del que ens va explicar l'alcalde de la Bisbal, l'Enric Marquès, que ens detallava les mesures que s'estan duent a terme per fer front a la pedregada, les ajudes que hi ha, i sobretot reclamava a la Generalitat celeritat en l'arribada d'aquestes mesures i alertava contra les primeres estafes que estan apareixent entre les empreses que volen treure partit d'aquesta pedregada.
L'alcalde ha demanat que la Generalitat presenti les mesures de la pedregada de manera clara. També ha explicat que l'Ajuntament està obrint un expedient a les empreses que han inundat la Bisbal de cartellets, ja que en algun cas s'ha produït alguna estafa.
Es tracta d'una nova alga entre...
Segon Gerard, segon un moment, ara anem amb tu. Ara sí, detecten per primer cop a la península Ibèrica una nova alga introduïda al Cap de Creus i que és difícil d'erradicar.
Es tracta d'una nova alga introduïda al Cap de Creus, concretament a Punta Falconera, i de difícil erradicació. L'espècie, que s'anomena Chrysonephos lewisi, és nativa de l'Atlàntic Occidental i el Carib, i és molt poc comuna.
Desmantellen un grup criminal dedicat a cometre robatoris que també haurien actuat a Palamós.
Sí, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal dedicat a cometre robatoris en empreses i domicilis. Els agents han detingut 3 homes, que han quedat en llibertat amb càrrecs. El grup operava tant en comarques de l'entorn metropolità de Barcelona com a Catalunya Central i les demarcacions de Tarragona i Girona, entre les quals Palamós.
I si sou de Sant Feliu de Guíxols, hauríeu detectat ahir un tall en un dels sentits de la carretera de Palamós a Sant Feliu pel vessament accidental d'oli. Paula Brines.
Un camió cubà va patir una avaria al migdia a la carretera de Palamós a Sant Feliu de Guíxols i va perdre una quantitat important d'oli a l'asfalt. Aquest motiu va fer que s'hagués de tallar la via per poder retirar l'oli passat i que no restablís el trànsit per aquella carretera fins al vespre.
Música. Palafrugell obre subvencions per comprar bicicletes elèctriques.
Palafrugell ha posat en marxa aquesta setmana una línia d'ajudes econòmiques per fomentar la compra de bicicletes elèctriques. Aquesta campanya es posa en marxa per primera vegada i incorpora subvencions que poden arribar fins als 500 euros per adquirir bicicletes elèctriques tipus cargo bikes.
Pugem més cap a direcció cap a l'Empordanet perquè Torroella de Montgrí i Pals són els protagonistes d'una estada internacional d'estudiants universitaris.
Sí, estudiants i professorat universitari internacional participen des d'avui en el projecte Savingscapes, un laboratori d'aprenentatge per plantejar solucions per a l'adaptació i resiliència del territori davant el canvi climàtic, concretament a les poblacions de Torroella de Montgrí i Pals.
I el Ludum, la fira del joc de Corçà, arriba aquest dissabte, Mariona.
Després d'una primera edició marcada per les restriccions de la pandèmia, la fira arriba amb un ampli ventall de jocs per a tots els públics, acollits a la plaça del Firal.
Encara amb tu, la sala d'exposicions de la Caixa acull l'exposició 50 anys del Consorci, la gestió de l'aigua a la Costa Brava.
La mostra parteix dels continguts del llibre Crònica de l'aigua a la Costa Brava, d'Oriol Mas Lloret, publicat l'any 2021. La inauguració tindrà lloc el 17 de setembre a les 6 i es podrà visitar fins al 20 d'octubre.
És moment de conèixer la previsió del temps perquè el dia comença amb núvols i després de la tempesta d'aquesta matinada, Albert Aparicio, necessitarem el paraigües avui o no?
Doncs tot i la presència d'un cel variable, estones entre mig i força ennuvolat, fins a mig matí i mig dia encara és possible algun ruixat o plogim, més restringit a la meitat sud del Baix Empordà. Però ja no seran les tempestes que hem tingut la passada matinada, quan una línia de tempestes ens ha creuat ràpidament, deixant entre 5 i 10 litres per metre quadrat acompanyada de força activitat tempestuosa. Tot plegat amb un ambient encara una mica xafogós, però amb calor que tendirà a anar a menys, sobretot els propers dies. A la tarda, amb més estones de sol. Temperatura entre els 18 graus de mínima i els 32 de màxima. A destacar també el vent de Garbí, que bufarà en cops d'entre 40 i 50 km per hora al litoral. Demà, en conjunt, dia més assolellat i de cara a divendres, una jornada més inestable amb nous ruixats.
I més enllà del Baix Empordà tenim diverses notícies, per exemple, que no estem per la vida de Jordi Pujol, però és aviat per saber si tindrà seqüeles. L'expresident de la Generalitat està ingressat a l'Hospital de Sant Pau després de patir un ictus greu per l'obstrucció d'una artèria cerebral. En concret, se li ha fet un tractament endovascular. Aquesta intervenció va confirmar l'obstrucció aguda d'una artèria i es va produir a espiral tromba a través d'una punció femoral. Segons l'equip mèdic que l'ha atès, l'expresident està conscient i si no hi ha complicacions ara mateix no estem per la seva vida, però caldrà veure com evolucionen les següents 24 o 48 hores per determinar si té seqüeles neurològiques. La reunió del president Pere Aragonès amb l'Assemblea Nacional Catalana Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència va tornar a evidenciar la divergència d'estratègies. A les portes del Palau de la Generalitat, la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, va avançar que proposaria a Aragonès, institucions i partits que la declaració d'independència es faci efectiva el segon semestre del 2023, coincidint amb la presidència d'Espanya del Consell d'Europa. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ja ha descartat de ple aquesta proposta la compareixença posterior en aquesta reunió. I la CUP Irene Gabriel compareix avui al matí davant del Tribunal Suprem per donar explicacions sobre l'1 d'octubre. L'exdiputada de la CUP, que va tornar a Catalunya després de 4 anys exiliada a Suïssa, està processada per un suposat delicte de desobediència. El Tribunal Constitucional admet el recurs de PP i Ciutadans contra la llei i el decret que eviten el 25% de castellà. El Tribunal Superior de Justícia ja va recórrer al TC la llei i el decret quan es van aprovar i ara l'admissió a tràmit d'aquest nou recurs de moment no paralitza res. I al Regne Unit, el fèretre de la reina Elisabet II ja és a Londres, al Palau de Buckingham, i avui comencen els actes d'homenatge en aquesta ciutat. Per cert, l'última polèmica és sobre la presència del rei emèrit Joan Carles al funeral. De fet, el rei emèrit ha dit que hi anirà, però el govern espanyol avisa que hi va a títol propi, perquè la representació de l'Estat la tindrà el rei Felip. Són les 8 i pràcticament 10 minuts. I el comentari d'avui en aquest supermatí ens l'envia l'escriptor Adrià Pujol.
Bona i feliç post-diada. Evidentment no sé on vau estar tots i totes, però una bona part de vosaltres que me sentiu segur que vau anar a un lloc a concentrar-vos
a celebrar la Diada. És curiós perquè dies abans, setmanes abans, les picabaralles entre els partits de govern, les associacions, l'ANC per un costat, Esquerra per l'altre, Junts pel de més enllà, la CUP bastant desapareguda, Òmnium, etc., semblava que aquesta Diada havia de ser una cosa bastant de pa sucat amb oli, una cosa bastant descafeinada. Però metàfores barates enllà, no sé què ha passat, però sí que sé que és una redundància, que a última hora la gent acaba de decantar-se per anar-hi i, sense fer gaire cas de les xifres oficials que ja s'han donat, no es pot negar que hi va anar, hi ha anat, l'ha celebrat una gentada, i no només a la capital del país, sinó a les comarques, els dinars comunitaris, etc., les concentracions. Quin és el comentari d'avui? Bé, simplement constatar, enllà de si un és independentista o no, que això té poca importància, constatar que aquest moviment no és mort, que aquest moviment que semblava esqueixat, esfilagraçat, milers d'encausats, desànim, enfadamenta lícita contra la classe política, semblava que tot això havia quedat en una mena de bassa d'oli. I ha estat tot el contrari. Simplement, per acabar de redonir el comentari, jo crec que això porta a reflexionar i porta a pensar, si és que queda algun desanimat renuent d'aquests que prefereix quedar-se en el desànim o fins i tot en el nihilisme total, porta a pensar que si no es troba una solució, la que sigui, jo no sóc aquí ningú per proposar-ne cap, però que si no es troba una solució, això tornarà a créixer, es tornarà a inflar i ja hi tornarem a ser pel tros. Vinga, bon dia i que vagi bé.
Tres minuts i un quart de nou del matí. Continuem el supermatí de Ràdio Palafrugell i de Ràdio Capital, aquest informatiu comarcal conjunt, en què ens volem fixar en les xifres que ens ha deixat aquest estiu a nivell turístic. Volem fer balanç de com ha anat aquest estiu pel que fa al turisme, i ho fem amb, doncs, amb l'entitat que més en sap, que és el grup Costa Brava Centre, i amb la seva gerent, la Judit Llobarol. Bon dia. Un segon, ara sí. Ara et podem saludar, un segon, Judit? Ara sí, Judit, bon dia.
Bon dia, molt bon dia.
Com va? Com estàs?
Bueno, bé. Estem ara com de ressaca, jo, de l'estiu. Ha sigut un estiu força intens, però estem bé, estem contents dels resultats.
Estiu intens, no? Vull dir, tots ho hem notat, que ha estat un estiu molt intens, però ara suposo que és el moment de posar-hi xifres, no? I de calcular si realment doncs ha estat un estiu superior, inferior a altres a l'estiu anterior, o sobretot potser a comparar-ho amb prepandèmia, no? Amb què s'hauria de comparar ara mateix aquest estiu?
Bé, si ara haguéssim de fer un resum, no? Des de va començar des del juny, diguéssim, fins ara a la Diada, podríem estar parlant d'uns números de nivell del 2019. Per tant, ja és el que ens esperàvem, ja a partir de Setmana Santa ja l'ocupació va ser molt bona i ens esperàvem això. Sí que estava molt a la perspectiva, com en dia el setembre, no? Amb l'avançament de les escoles i una mica amb aquell pànic, no? Que hi havia de si hi havia una crisi o no. Però la veritat és que els resultats són molt bons. Podríem estar parlant d'unes ocupacions d'un 97% al juliol i un 98-99% a l'agost, i un 80% segurament al setembre, a mira com acaba el mes. Però la veritat és que estem molt contents i es podria equiparar perfectament a un 2019.
A hores d'ara, per tant, al setembre estan bé? És a dir, el tema de tornar a les escoles més aviat ha influït en l'ocupació turística aquests dies?
Bé, al principi, quan va sortir la notícia, estava una mica de perspectiva de com anava evolucionant, tot i que no ens va començar a preocupar molt perquè les reserves anaven entrant, i la veritat és que no ha sigut un problema molt i molt greu en aquest sentit, perquè hem tingut turistes, hem tingut ocupacions, hem tingut molta afluència en restauració. Potser sí que ens ha faltat més aquest públic local, no, que o nacional, que ja començava a treballar i començaven les escoles, però en contra teníem públic francès, vull dir que no hem notat que sigués un problema en aquest sentit.
Clar, això t'ho pregunto com a balanç de tot l'estiu, no? Van passar dos estius que realment qui va salvar el turisme a casa nostra van ser els visitants de Catalunya, fins i tot també de la resta d'Espanya, però sobretot allò el visitant local que no podia marxar de viatge. Aquest any suposo que el turisme internacional ha remuntat. No sé si ens pots posar xifres de quin percentatge del turisme ha representat l'internacional i quin el local.
Sí, cert. Durant els dos anys que hem estat de pandèmia hem tingut un turista més nacional que es movia per tot el territori català i aquest any ha tornat al turisme internacional. Sí que potser encara haurien de fer uns números del percentatge que representa això. Sobretot francès, s'ha animat el britànic, ara fins i tot tenim allotjaments que tenen grups americans, vull dir que s'ha anat recuperant molt el turisme internacional i esperem que continuï en aquesta tendència.
Mm-hmm. Clar, realment pot ser que hagi arribat un moment en què el turisme local, després bueno, amb el retorn massiu del turisme internacional, el turisme local no trobi lloc aquí a la Costa Brava per venir a passar uns dies. Allò amb el que dèiem, no?, de les reserves, ja es diu des de fa temps, no?, que les reserves igual van més a última hora. Pot ser que aquesta arribada massiva del turisme local internacional hagi posat barreres al turisme local?
Bé, això és un tema que portem debatent els últims dies, no? Potser la massificació del turisme, no? La sobredimensió, i que potser no hi ha prou espai per tothom. Sí que els nostres establiments intenten fer-ho de la millor manera possible, no? I la nostra destinació així ho fa. Quan parlem de números de 98%, ja significa que estem en plena ocupació i, per tant, moltes persones i molts turistes, siguin nacionals i internacionals, segurament no han pogut trobar el seu lloc. Però bé, és sempre aquest debat que diem que potser no s'hauria de concentrar tot en els mesos d'estiu, poder allargar la temporada perquè tothom pugui gaudir i venir aquí a la nostra destinació.
Aquest és un debat, no? Un debat que s'està obrint sense cap mena de dubte en els últims mesos sobre la massificació, sobre si s'ha arribat al límit, sobre si es pot fer alguna cosa des del sector empresarial per intentar aturar aquesta escalada de persones, vull dir, que la cosa no vagi creixent sense parar, no? No sé què en penseu des del sector empresarial, si s'ha de treballar en aquesta línia.
Sí, i de fet, mira, és que justament aquesta setmana, això ho parlava amb la nostra junta directiva, que entre les nostres entitats i altres entitats del sector haurien d'anar tots a una per poder portar a terme accions per poder combatre amb això, no? Que comentava, doncs, per exemple, canviar el sistema de vacances, com faran altres països veïns, que no es concentri tot l'estiu i, per tant, la temporada s'allargui, llavors hi hagi molt més temps per rebre turistes. Bé, és un debat que podria portar moltes hores de parlar, però sí que nosaltres des de la nostra entitat ja estem fent accions i parlant amb l'administració pública perquè això pugui anar canviant a poc. És obvi que no serà en dos dies, però entre tots, i si anem tots a una, segurament això podem anar solucionant-lo.
Clar, això, les coses que m'has dit, no, depenen sobretot d'administració pública, el tema de les vacances, etc. Però no sé si des del mateix sector empresarial es pot obrir la reflexió, no?, o fer alguna cosa. No sé si hauria de ser qüestió d'una reflexió més àmplia que potser es podria liderar el propi sector empresarial.
Sí, 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 des del sector empresarial de manera privada, òbviament també s'han de portar a terme accions, però és obvi que si no anem de la mà d'administracions públiques que puguin canviar el sistema escolar de vacances i el sistema de vacances dels treballadors, serà força complicat, sobretot en una zona, en una ubicació geogràfica com estem nosaltres, que és molt temporal, i durant els mesos d'hivern els establiments no poden mantenir les estructures obertes si no hi ha un percentatge d'ocupació en aquest sentit.
M'interessa el que em deies, que realment que s'ha començat a fer aquesta reflexió, no?, que potser que s'està arribant al límit, o em pregunto si la reflexió que es fa és aquesta, és si que s'hauria de treballar per intentar oferir un turisme potser no tan massiu, però poder assegurar la qualitat.
Sí, sí, és una reflexió que estem fent. Justament l'altre dia parlàvem amb un alcalde d'un municipi d'aquí a la vora que ens deia, no?, que arribaven autobusos de visitants, siguin nacionals o internacionals, i que donaven la volta, diguéssim, pel poble o per la zona i no gastaven gens, no anaven a cap hotel, no anaven a cap restaurant. Per tant, és un tema que en aquest moment està sobre la taula, que és preocupant i ens hi hem de posar tots a una, però ha de ser tots els sectors, no només a nivell privat, sinó administració pública, entitats locals, etcètera, etcètera.
I de fet és que aquesta reflexió és una reflexió de fons, no? que pot canviar moltíssim la forma com entenem el turisme aquí a la Costa Brava, no? Vull dir que és una reflexió que és de model turístic, no?
Sí, a veure, nosaltres estem en una zona que sempre hem apostat per un turisme de qualitat. Els preus en els allotjaments ja ho diuen, no?, a la nostra zona. I per tant nosaltres seguirem treballant perquè tinguem aquest tipus de turisme de qualitat i no sobredimensionar o sobremassificar la zona.
Mm-hmm. Parlem de qüestions allò més d'actualitat, de qüestions que han marcat l'estiu, per exemple, l'increment de preus, no? Com ha afectat la guerra d'Ucraïna i aquest augment de preus en el dia a dia dels establiments turístics?
Bé, afectat, òbviament afectat, sí que s'ha anat sentint, no?, temes de, ostres, el sector està facturant molt aquest estiu, sí, és cert, s'ha facturat, però el benefici no és el mateix, perquè els costos han augmentat molt i no s'han pogut imputar al 100% al client final. Per tant, s'ha facturat, però el marge de benefici és inferior. Els establiments, ara, quan puguin fer una valoració econòmica de com anar l'estiu, segurament tindrem més números amb més certesa, però, òbviament, la puja de preus ha afectat moltíssim perquè no s'ha pogut imputar al 100% al client final.
Clar, llegíem avui les últimes dades de l'IPC, no?, de l'inflació, que se situava, en, per exemple, en els aliments en un 10,5%. Això, deies, no?, redueix el marge de benefici. Implica que han pujat els preus, realment, aquest estiu?
Bé, sí, hi ha alguns establiments que han pujat, d'altres no, perquè ja tenien, per exemple, les vendes tancades, no?, segons quin tipus d'hotel o d'allotjament, ja tenien vendes tancades i per tant no han pogut pujar els preus, o en temes d'esdeveniments, de càterings, no? Hi eren preus pactats i per tant aquesta diferència de preu a l'alça no s'ha pogut imputar. Sí que és cert que en alguns establiments, parlant d'aquests últims dies, per fer una valoració de l'estiu, han arribat a la conclusió que han de fer una puja a partir d'ara. No una puja immensa, perquè òbviament no es poden fer puges molt grans, però fer una petita puja de cares als propers mesos i pensant en la propera temporada, sí.
Pujaran els preus, per tant, qui no els hagi pujat els pujarà a partir d'ara.
Entenc que sí, perquè si continua la tendència aquesta, que no sembla que hagi d'anar enrere, sinó que encara s'accentuarà més, s'hauran de pujar els preus, òbviament.
Què és el que més afecta, diguem-ne, l'electricitat, el preu dels aliments? Imagino que el preu de l'electricitat, i a més també tenint en compte les mesures d'estalvi energètic que va aprovar el govern espanyol, no sé si s'ha hagut d'anar allò a corre cuita per mirar d'aplicar aquestes mesures d'estalvi energètic.
Bé, nosaltres, a molts establiments de la nostra zona, ja fa temps que estan aplicant mesures d'estalvi energètic. Tenim establiments que tenen plaques fotovoltaiques, que apliquen sistemes de reduir consum d'alguna o d'una altra manera. Per tant, nosaltres això ja ho estem aplicant. Donem les gràcies perquè a tots ens estem posant les piles, que era molt necessari, però, òbviament, sí, el que és l'electricitat ha afectat molt en el consum dels establiments, i establiments que han triplicat la factura del consum elèctric.
Després, l'altre element que m'imagino, veient-ho des de fora, que segur que us ha generat mal de cap, ha estat el fet de, en molts casos, no trobar treballadors, no? No sé si realment hi ha hagut una problemàtica aquí darrere, o simplement és allò que sembla que ens arriba a la ciutadania en general, però al final sí que s'acaben trobant aquests treballadors pel sector turístic.
Sí, és un dels altres temes. Quan he començat dient que ha estat un estiu intens, també ha estat per aquest tema. Hi ha hagut molt moviment de treballadors. Nosaltres aquí a Costa de Centre tenim un departament de laboral i ho vivim el dia a dia. Altes, baixes, contractes nous, acomiadaments. Ha estat un estiu complicat, ja ho era abans, vull dir, el problema de trobar personal en el sector de l'hostaleria i la restauració ja era complicat fa anys enrere, però amb la pandèmia, amb el Covid, s'ha accentuat molt més. No creiem que sigui per temes de salari, perquè al final treballem sota un conveni i per sobre un conveni, sinó que és segurament per conciliació familiar i perquè no s'ha dignificat suficient al sector.
Què vol dir que no s'ha dignificat suficient?
Bé, creiem que no, que potser si no tenies uns estudis o no traies una carrera universitària, no? En el seu moment, doncs, el personal anava a parar a l'hostaleria, no? O anava a parar a la construcció, no? I això no s'ha dignificat durant molts anys i les conseqüències estan patint en aquests moments. Ens costa molt trobar professionals, I ens costa trobar gent i molt menys professionals.
I no, no és qüestió dels salaris?
No, és el que comentava. Vull dir, al final l'empresari té un conveni sobre la taula i regeix perquè hi conveni d'hostaleria.
Sí, però vull dir que potser el conveni no convenç als treballadors. Dic, eh? Però pregunto, vull dir que potser el conveni no és suficient com a possible motiu.
Bé, nosaltres no creiem que sigui el problema els salaris, sincerament. Vull dir, hi ha treballadors, ara no diré imports, però que tenen un ingrés mensual de nòmina que és correcte, que és considerable. No creiem que sigui el problema.
Després, un altre mal de cap, que segurament també els comptaves dintre d'aquesta llista de l'estiu intens, no sé si, però almenys al principi, no? El tema del gel, no? Que també, no sé si això potser és més anecdòtic, però també suposo que més d'un li ha fet anar de corcoll.
Sí, ha sigut una mica surrealista. Era com, a veure què passa ara, no? Quina cosa pot passar més, no?, en el sector. Sí, molts establiments van tenir molts problemes amb el gel, amb proveir de gel. Tot per començar, no? També pel tema de l'augment de la llum, que els proveïdors, els que fabriquen el gel, diguéssim, en el seu moment no van produir suficient estoc per poder servir a tot el sector, i a molts establiments, si no tenien una màquina de gel en el seu establiment o no tenien un proveïdor que els serveixi durant tot l'any, han tingut forces problemes, establiments que s'han hagut de fabricar ells mateixos el gel.
Sí, no? Parlàvem, de fet, vam fer un programa des de Ràdio Palafrugell, vam fer un programa des del Sant Roc, i ens deia que s'havien hagut d'inventar mil coses, per exemple, gel fet per ells, o fins i tot gel d'aquell per les cubiteres, no? Per les cubiteres del vi, gel d'aquell de peix, d'escates, no?
Sí.
Vull dir que
sí.
Realment allò ha estat una mica de trencar-se el cap per poder trobar les formes d'aconseguir gel, que sembla que no, però és indispensable, no? L'hostaleria a l'estiu.
És indispensable perquè, a més, amb les calorades que hi ha hagut aquest estiu, sí. Quan un client arriba a un establiment, el que vol és aigua fresca amb gel, i ha estat un problema, sincerament.
Mira, ara que parles de calorades, em lliga amb la següent pregunta que et volia fer, que és tot el tema de la desestacionalització, i si l'ampliació del temps en què fa calor, per culpa del canvi climàtic, si ja hi ha les primeres dades que puguin estar afavorint a la desestacionalització. Em refereixo, per exemple, avui aquesta nit ha plogut, però ahir, passejant pel carrer per Palafrugell, anant a la Bisbal, feia calor, feia molta calor. No sé, això, teniu les primeres dades que es pugui estar afavorint a la desestacionalització?
Sí, òbviament, com més millor temps faci, no? Més vivint en una zona de costa, afavoreix moltíssim que el turista continuï venint. Ja ha passat en els últims dos anys que s'ha allargat, bueno, també per condicions del Covid, però que s'allargava una mica la temporada per darrere, l'octubre sempre, ara els últims anys feia bon temps i per tant les ocupacions eren bones. Sí, parles amb empresaris i clar, òbviament el bon temps afavoreix les ocupacions i els resultats del turisme.
Com es preveuen els propers mesos? O sigui, ara parlo a curt termini, des d'ara fins al Nadal. Hi ha allò, elements que ens permetin ser optimistes?
Sí, el tema és que, com comentava abans, no, les reserves sempre entren a últim moment, no, les minuts, i per tant sempre estem a la perspectiva de com pot evolucionar de quinzenes per quinzenes, però de moment a l'octubre s'està animant en reserves, per tant volem pensar que podrem arribar fins a un final d'any de manera positiva. Òbviament molts establiments a partir de novembre segurament tancaran portes ja fins a preparar-se per Setmana Santa, com és tendència ja aquí, no és una cosa extraordinària que sigui una novetat. Però volem pensar que almenys el mes d'octubre sigui positiu i que per les festes de Nadal, no, també es pugui treballar bé.
Doncs Judit Lloberol, gerent del grup Costa Brava Centre, alguna cosa més que vulguis destacar d'això, d'aquest debat i d'aquesta situació actual en el sector turístic?
Bé, no, res més que això, que ha estat un estiu molt intens per diferents inputs que ha anat patint el sector, i esperem que a poc tot es pugui posar a lloc.
Doncs que vagi molt bé, que tinguis molt bon dia.
Moltíssimes gràcies. Molt bon dia.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Un Un minut i mig i arribarem a 8:45 del matí. Explicarem més notícies a continuació, començant pel fet que tanca la llibreria Vitel, l'Espai Fòrum de Palafrugell, la llibreria que va obrir el 2020 per reflotar l'antiga Mediterrània després de la jubilació de Joan Aliu i Adela Ferrer, 2 anys i mig després, però el projecte ja no pot tirar endavant, tot i l'esforç i dedicació de la seva responsable, la Gemma García. Rafael Corbí.
Doncs sí, tanca la llibreria Vitel, l'Espai Fòrum de Palafrugell, una llibreria que va obrir el 2020 per reflotar l'antiga Mediterrània després de la jubilació de Joan Aliu i Adela Ferrer. 2 anys i mig després, però el projecte ja no pot tirar endavant, tot i l'esforç i dedicació de la seva responsable, la Gemma García, que agraeix l'acollida per part dels palafrugellencs i també el suport que ha rebut de la Biblioteca de Palafrugell i dels mitjans de comunicació.
Expliquem què és el que ens narrava ahir la Gemma García en una entrevista en aquest programa.
Aquest matí rebíem la notícia del tancament de la llibreria Vitel, Espai Fòrum de Palafrugell, una llibreria que va obrir el 2020 per reflotar l'antiga Mediterrània després de la jubilació d'en Joan Aliu i l'Adela Ferrer. 2 anys i mig després, però el projecte ja no pot tirar endavant, tot i l'esforç i la dedicació de la seva responsable, la Gemma García, que assegura que el motiu és la insostenibilitat econòmica del projecte, que ha hagut de passar una pandèmia sense prou coixí.
Bé, a veure, el motiu principal, com us podeu imaginar, és que econòmicament és insostenible. És un projecte prepandèmic que es va defensar i que es va tirar endavant durant la pandèmia, però que arriba un moment que al final una llibreria és una empresa arribat a aquest punt, veient el que s'ha pogut fer en aquests 2 anys, que jo crec que és molt i ho hem fet amb molta il·lusió, penses, bueno, encara queden molts anys abans tot això no es pugui remuntar i defensar sol.
La llibreria havia d'obrir el 22 de març de 2020, però recordem que la pandèmia ho va estroncar.
Sí que és un projecte que es va pensar i es va formular i es va endegar, no pensant en cap moment que ens vingui una pandèmia. Aleshores, bueno, això s'ha de reestructurar. Potser aquell projecte, n'estic convençuda que aquell projecte, no, tal com estava pensat, no ha tingut el moment que s'esperava, no? I això és insostenible, això no ho podem negar.
La Gemma García ha agraït l'acollida per part dels palafrugellencs i també el suport que reboten de la Biblioteca de Palafrugell i dels mitjans de comunicació. Sobre el suport institucional, diu que n'esperava més.
Una llibreria, en el fons, és una empresa. Viu de vendre llibres. I llavors, com a tal, ens hem de plantejar... Quan tu fas un projecte, te l'has de plantejar en aquest sentit. No pots plantejar-te'l esperant que tinguis aquest recolzament, que després fa una aportació a la societat en la qual pensem que sí, que en aquest punt hauria de tenir recolzament, l'ha tingut. Home, no sé què dir-te. Segurament en podia haver tingut més.
També la Gemma García ha afegit que tampoc ha anat a demanar que em salvin, però si per l'Ajuntament aprenem la biblioteca, la relació ha estat molt bona.
Al Supermatí ahir també vam parlar amb l'alcalde de la Bisbal, Enric Marquès, per saber la situació del poble i la reparació, en quin punt està la reparació dels danys després de 2 setmanes de la greu pedregada. Ens explicava la pressió que ha posat sobre la Generalitat perquè les ajudes arribin en el moment idoni i arribin bé i de forma fàcil, i també ens explicava que ja han començat a detectar les primeres estafes al voltant de les empreses, d'empreses que han aparegut com un bolet per fer reparacions. Paula Brinés.
D'una banda, l'Ajuntament ha demanat a la Generalitat que presenti les mesures de la manera més clara possible perquè la ciutadania pugui fer-ne un ús i també evitar interpretacions errònies. Com a solució per facilitar la lectura del llenguatge administratiu, l'alcalde ha parlat d'una convocatòria de subvenció amb un qüestionari de preguntes freqüents per ajudar la gent a entendre què se li demana, com també la possibilitat de rebre ajuda per persones de l'àrea d'urbanisme.
Una convocatòria de subvenció al màxim de clar possible, en el que hi pugui haver, o en el mateix DOC o per internet, un qüestionari tipus preguntes freqüents que hem estat fent els últims anys, perquè la gent pugui entendre exactament què se li demana i de quina manera pot fer-ho,
I Paula, aquesta convocatòria ajudarà a entendre la subvenció que es farà pública el mes de setembre referent a la retirada de fibrociment amb amiant i la subvenció fins al 70% per la col·locació de plaques solars en aquestes cobertes.
També l'alcalde explica que s'estudia quina possibilitat hi ha d'establir una ajuda a la gent que no pot fer front al pagament de la reparació de la teulada, com també que es pugui fer una línia de crèdit tou amb l'Institut de Finances.
I, per cert, d'altra banda, l'alcalde, Enric Marquès, parlava a l'entrevista sobre l'expedient sancionador que s'està preparant contra les empreses que han enganxat propaganda a la via pública.
L'acció d'enganxar cartells a la via pública de forma inusual no és reglamentària, ja que hi ha unes ordenances. Per això Marquès explica que des de l'Ajuntament s'està fent un expedient sancionador contra aquesta gent que ha enganxat propaganda, sobretot després de que s'hagin detectat algunes empreses solvents i en algun cas s'hagi produït alguna estafa.
Doncs ens ha arribat algun cas que realment s'ha produït una estafa. Apuntar un pressupost amb una persona, dir-li que donés un petit tant per cent per avançat, que en el cas que em van comentar no era tan petit, però vaja, i la persona ho va fer. Després, clar, aquí sí que les administracions aquí no podem fer aquests cursets de vida.
Per això l'Ajuntament ha fet un llistat d'empreses certificades juntament amb el Gremi de la Construcció per ajudar aquelles persones que no trobin paletes. La gent que estigui interessada en saber el llistat pot trucar a l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament.
I atenció a això que ens ha passat, que ens està passant al nostre mar. L'Agència Catalana de l'Aigua i el Centre d'Estudis Avançats de Blanes han detectat per primera vegada a la península una nova alga introduïda al Cap de Creus i que serà molt complicat d'erradicar. Gerard Escaig.
S'ha localitzat concretament a Punta Falconera i és de difícil erradicació. L'espècie que s'anomena Chrysornephus lewisi és nativa de l'Atlàntic Occidental i el Carib i és molt poc comuna. De fet, a Europa només se l'havia vist a Itàlia i l'illa de Còrsega. L'alga, que s'ha localitzat a la reserva marina durant una prospecció que es va fer a principis de setembre, i és una espècie que està present entre 3 i 30 metres de fondària i és especialment abundant a 20 metres de profunditat, on recobreix més del 50% del fons marí de la zona. També estava present a Asgard, a Cap Norfolk.
Estem parlant d'una alga que forma filaments molt prims, d'un color daurat, que viuen enganxats en altres algues, però que es trenquen i són enduts pels corrents, Gerard.
I així és, i amb aquest trencament s'acaben acumulant en organismes d'elevada importància estructural com la gorgònia vermella paramoricea clavata. L'investigador del CEAP-CSIC i responsable de l'equip de treball que fa tasques de control d'espècies invasores, Enric Ballesteros, afirma que es tracta d'una espècie oportunista de ràpid creixement, però que previsiblement reduirà la seva cobertura durant les properes setmanes amb l'arribada de la tardor. De fet, aquest expert creu que és possible que la proliferació que ha experimentat hagi estat afavorida per les elevades i inusuals temperatures d'aquest estiu, però que encara no es pot assegurar que hagi arribat per quedar-se.
En l'àmbit policial, desmantellen un grup criminal dedicat a cometre robatoris i que haurien actuat a Palamós. Paula Balcebre.
Sí, els Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desarticulat un grup criminal dedicat a cometre robatoris en empreses i domicilis. El grup operava tant en comarques de l'entorn metropolità de Barcelona com a Catalunya Central i demarcacions de Tarragona i Girona, entre d'elles Palamós. La investigació va començar al març, quan arran d'una detenció d'una persona per part de la Policia Nacional es van conèixer quatre robatoris amb força en empreses, on s'enduien el material de les mateixes empreses i en algun cas la caixa forta. Més endavant el grup criminal va passar als habitatges, on sempre actuaven en horari nocturn i prioritzaven les cases més allunyades dels centres urbans. El dispositiu policial es va donar el 31 d'agost, amb tres entrades judicials, una a Sant Vicenç de Castellet i dues a l'Hospitalet. Els agents van detenir tres persones que van quedar en llibertat amb càrrecs, però no es descarten més detencions dels sis membres del grup que en formen part.
Gràcies, Paula. I si sou de Palafrugell i teniu pensat comprar-vos una bicicleta, i específicament una bicicleta elèctrica, heu de saber que s'ha posat en marxa una línia d'ajudes econòmiques per fomentar la compra d'aquestes bicicletes. Es posa en marxa per primera vegada i incorpora subvencions que poden arribar fins als 500 euros per adquirir bicicletes de tipus cargo bikes. Ferran Castelló.
La convocatòria ha sortit en tres línies de subvencions diferenciades. La primera de 200 euros per bicicletes elèctriques urbanes. La segona de 30 per bicicletes convencionals urbanes no elèctriques. I la línia 3 de 500 euros per bicicletes elèctriques tipus cargo bikes. Aquestes subvencions tenen per finalitat incentivar l'ús de la bicicleta a Palafrugell com a mitjà de transport més sostenible mitjançant la subvenció d'una part del cost de la compra d'una bicicleta a aquelles persones i empreses que s'hi acullin. El projecte l'ha impulsat l'àrea de Medi Ambient, que assegura que aquesta mesura pretén ser un pas més cap a una manera més eficient i sostenible de moure's pel nostre municipi, aprofitant el desplegament de la xarxa ciclable. I expliquen que volen aconseguir reduir l'ús del cotxe pels trajectes més curts, que són fàcilment més pràctics de fer a peu dins del nucli urbà i en bicicleta per connectar amb els nuclis del litoral i de l'interior. El regidor de Mobilitat, Pau Lledó, diu que amb aquesta iniciativa el consistori pretén també disminuir la contaminació.
En 90 i que, per tant, doncs, fem aquestes línies perquè la gent doncs, pugui veure una oportunitat en la compra de bicicletes elèctriques, mecàniques o cargolbikes i que, per tant, doncs, en els seus trajectes, diguem-ne, urbans fins de Palafrugell, doncs, puguin tenir en compte aquest tipus de transport.
L'import total de la subvenció és de 40.000 euros, fet que, segons l'Ajuntament, situa Palafrugell a nivell de ciutats com Bilbao o València, que han estat capdavanteres en aquest tipus d'apostes per a la mobilitat sostenible.
Ferran, quins són els terminis per demanar la subvenció i a qui va destinada específicament?
El termini per demanar les ajudes serà fins al 10 de desembre d'aquest any i, per tal d'accedir-hi, caldrà fer-ho a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Els destinataris de les ajudes són les persones empadronades a Palafrugell i majors d'edat d'unitat familiar, la que alguns dels seus membres sigui titular d'un vehicle subjecte al pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica a Palafrugell. D'altra banda, en el cas de la línia 3 d'ajudes, també es tindrà en compte que siguin titulars d'una activitat comercial amb local a Palafrugell o es compti amb una parada al mercat diari de la vila. Com a màxim, s'atorgarà una subvenció per unitat familiar en les línies 1 i 2 o per activitat comercial en la línia 3. Les subvencions s'atorgaran en règim de concurrència competitiva d'acord a l'ordre de presentació de les sol·licituds i fins a esgotar la dotació econòmica.
Cinc minuts i seran 3:15 del matí. Repassem algunes notícies en format més breu. Per exemple, que s'està realitzant una estada internacional a Torroella de Montgrí i a Pals.
Exacte. Estudiants i professorat universitaris internacionals participen des d'avui en un laboratori d'aprenentatge per plantejar solucions per l'adaptació i resiliència del territori davant el canvi climàtic a les poblacions de Torroella de Montgrí i Pals. Aquesta estada té lloc dins del marc dels projectes Saving Scapes que impulsa el Departament de Geografia de la Universitat de Girona. Durant unes setmanes realitzaran visites de camp i es compartirà coneixement en conferències i entrevistes. Destaca que per la reflexió es tindrà en compte les dades de percepció del paisatge obtingudes a partir d'una eina de ciència ciutadana desenvolupada pel mateix projecte. Es tracta d'un qüestionari que pretén identificar llocs i paisatges de particular valor entre les comunitats locals. L'enquesta participativa ha obtingut respostes de residents i turistes, així com d'actors econòmics i gestors.
Aquest dissabte se celebrarà una nova edició del Ludum, la fira de Corçà, amb un gran ventall de jocs per a tots els gustos. Mariona.
Després d'una primera edició marcada per les restriccions de la pandèmia, la fira Ludum es podrà celebrar amb normalitat i una ferma aposta pel públic familiar, més enllà de la mainada. Podrem trobar des de jocs de fusta tradicionals, de construcció o d'enginy, fins a un escape room o tallers. La Fira Ludum 2022 serà a la plaça del Firal de Corçà, on també s'oferirà servei de bar durant tot el dia. D'entrada, durant tot el matí, de 9 a 2, hi haurà comarcat Mont Empordà a la plaça del Firal. Serà a partir de 10:45 fins a 13:45 i de les 4 fins a les 7, quan bullirà l'activitat de jocs a la plaça del Firal.
I a Santa Cristina d'Aro, a partir del 17 de setembre, això és a partir d'aquest dissabte, es pot gaudir de l'exposició 50 anys del Consorci La Gestió de l'Aigua a la Costa Brava a la sala d'exposicions de la Caixa.
L'exposició parteix dels continguts del llibre Crònica de l'Aigua a la Costa Brava d'Oriol Mas Lloret, que narra la història de la gestió de l'aigua al litoral de les comarques gironines, des de les primeres civilitzacions fins a l'actualitat. Els 50 anys del Consorci són el punt de partida del llibre i de l'exposició, que explica tot el procés gràcies al qual avui dia, quan obrim l'aixeta, raja aigua i com aquesta torna a depurar del medi. I ho fa amb el suport de textos, imatges i un audiovisual que ajuden a entendre quina ha estat l'evolució en la gestió de l'aigua al litoral de les comarques gironines.
Si salimos de aquí, que va muchos meses de guerra y nos merecemos casa con jardín.
I avui la cançó del dia, quan falten 3:45 del matí, és de Nil Moliner, una de les últimes cançons, de fet, el seu últim èxit, que es diu Meneito i que treta'm Hiera. Així sona a la cançó del dia del Supermatí.
Un beso con ese flow natural, dame un beso de
ese sabor tropical y que te quiten, pa' que te quiten lo bailado. Pom, pom, pom. Cuando tú bailas este afro pop, popular como lollipop, deliciosa como rim pop, pump it up, don't stop. Estás eléctrica como rock, teriyaki parece wok, meneito para el otro.
Vamos a subir la nota a esta vaina.
Martí Seguer, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Amb en Martí Seguer, que de fet és l'instigador que estigui sonant aquesta cançó, el Meneito, sí. T'agrada, eh?
M'encanta.
Molt bé. Doncs amb en Martí Seguer, cada dimarts repassarem notícies de tecnologia i oci digital.
Dimecres.
Ja ho has dit bé, dimecres, sí. Dimecres. Què és el que... Quin és l'objectiu d'aquesta secció, Martí?
Doncs mira, explicar una mica les últimes novetats i saber una mica més de tecnologia i de coses així pràctiques que fem servir al dia a dia.
Això, no? Perquè són coses que ens passen al dia a dia, que ens envolten al dia a dia i
exacte,
que potser no parem a reflexionar-hi. I vaja, jo crec que serà una secció que podrem aportar moltes novetats i molts canvis, no? Molts canvis que ens esperen els propers.
Així és.
Els propers mesos. Per exemple, l'arribada del nou iPhone, que es va presentar fa uns dies, i que sembla que ha revolucionat una mica també la forma com... Vaja, el tema aquest del notch, no? Aquest,
sí.
Expliquem primer què és el notch i després, bueno, quina és la novetat.
El notch és a la part de dalt del mòbil i tenim doncs el foradet de la càmera de...
Sí, no? Allò... On hi ha la càmera i on hi ha també l'espai per escoltar les trucades i tot això, no?
Doncs aquí, els d'Apple s'han inventat una cosa que es diu Island... Com sí. L'han titulat Island no sé què.
Illa Màgica o alguna
cosa
així.
Illa Màgica
Island, sí.
Doncs el que han fet és fer que la notificació es desplegui a partir del foradet de la càmera. Posa un programa.
Et poso el programa.
Sí.
Sí. Bueno, ara t'ho poso. No, val. És a dir, important això, no? Perquè ja, l'iPhone en el seu moment ja va... com es diu? Revolucionar tot el sector creant aquest espai blanc, quasi negre, dins de la pantalla.
Sí.
I ara sembla que li donen una nova volta de full, no?
Doncs així és. Ho fan amb aquest nou format. I... Bé, és la novetat que ens presenta iPhone.
Uh-huh. Ja tens programa?
Sí.
Molt bé. No sé, la cosa també és que aquests iPhones, amb l'iPhone normal, el bàsic,
sí.
Primer que ja costa més de 1.000 euros, que això no havia passat mai que un iPhone
exacte.
Bàsic, el més barat, costés més de 1.000 euros.
Exacte.
I segon, que és el mateix mòbil que l'iPhone 13, l'iPhone 14 bàsic, no?
Així és, el 13 i el 14, o sigui, el 13, el que estàvem acostumats fins ara, amb el 14, són pràcticament iguals, només hi ha un canvi en la resolució de les càmeres.
I 200 euros més.
I 200 euros més, exacte. Sí, sí. I després, la novetat o el xip nou que estan incorporant és amb el 14 Pro.
Que ja són 1.400
euros. 1.400 euros, sí, sí. Déu-n'hi-do. Aquí sí que han fet canvi en el processador, en el xip, a les càmeres, i bueno... Però...
Clar, però si vols una novetat has d'anar directament a 1.400
sí, sí,
euros.
Sí, sí, directament.
Això, vull dir, això ha sorprès molt, perquè sí que s'esperava que pugessin els preus per tot el tema dels xips i tot plegat, però, per exemple, als Estats Units no han pujat preus, i aquí sí, no?
Sí.
Llavors, bueno, no sé, veurem, aviam si realment té sortida aquest nou iPhone, perquè hi ha gent que és molt friki del tema d'Apple.
Sí, sí, hi ha gent que els és igual, el canviaran igualment. Sí, sí.
Sí, perquè és allò, que gent que vol anar directament a l'última novetat. Sí, sí. Ja està, i res més. Bé, més canvis.
Més canvis.
Més novetats a Twitter, no?, que comença a provar internament un botó per editar tuits, que això serà molt important.
Doncs sí, l'empresa ho ha avançat i ho faran a finals d'aquest mes. L'opció és permet modificar als subscriptors el tuit que s'hagi fet i bueno, a partir del mes que ve estarà disponible. Això ho han anunciat perquè es veu que ja pues, la gent ho està demanant, que...
Home, s'ha de dir que era necessari, no? Perquè Facebook, Instagram, tot ho pots editar, sí. I Twitter no s'ha pogut mai editar.
Sí.
Disculpeu, i des de la gent que potser fa un tuit i se'n penedeix, o després quan fas un tuit o un fil de tuits que després eliminar-los fa molt de mal, i veus que has fet una falta d'ortografia.
Exacte.
D'aquelles que dius, però com pot ser? Allò, error de picatge, que t'ho engega tot a rodar. Llavors, si pots editar... doncs estaria bé. Quina possibilitat creus que això veus que això arribi, no? Perquè és una cosa interna encara, no?
Sí, és una cosa interna, però ja estan fent proves i podria ser que el mes que ve ho veiéssim.
El mes que ve, ja?
És una mica el que diuen, el que es diu. Clar, tot això són filtracions, són...
Tot el tema de la compra de Twitter per part del propietari de Tesla, bé, ha quedat en res, no? De moment, sembla.
Sí, 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 això ha quedat en res, va haver-hi molta expectativa, va fer pujar les accions, vull dir, es va revolucionar mig món amb això, i després ha quedat en res, una sospita, en un... Sí.
No,
sí, sí, completament.
No se n'ha sabut res més. Bueno, és aquelles coses, no? Ahir llegia, per cert, que un directiu de Twitter estava declarant al Congrés dels Estats Units per totes les comissions, perquè ja hi ha 1.000 comissions dins del Congrés, i una d'elles era sobre tecnologia i sobre l'ús de la tecnologia i els efectes de la tecnologia, i em va fer gràcia el titular que vaig llegir perquè deia que reconeixia que Twitter fa mal a molta gent. Literalment.
Sí, sí.
És les coses de les xarxes socials, no? I Twitter, que a més sembla... bueno, jo sé que tu, Martí, també entres a Twitter de tant en tant, i
tant.
És la xarxa de la mala llet últimament,
sí,
no?
Sí, i de queixar-se. Vull dir, sí, sí, és una cosa... La gent... Sembla que sigui el lloc on la gent es queixa.
Sí, sí, sí. Així com a Instagram és la xarxa de l'alegria i del
postureo, que li
sí,
diríem, no?
No? Sí, sí. Twitter. I jo us recomano que si teniu Twitter i us ve de gust, feu aquest exercici. Qualsevol tuit que hi hagi, allò, un tuit sense cap intenció, doncs, mira en quina platja m'estic banyant, no sé què. Sempre, sí. A Twitter, sempre hi haurà alguna resposta d'algú que dirà, bàsicament anònim, que li dirà, bueno, molt bé, però... si vens a aquesta platja, vés en compte perquè no es pot deixar, saps? Sempre sí, hi ha algú criticant. Oh, com, què fas banyant-te en aquesta platja que està protegint? Sempre hi ha algú que et critica,
algú, sí,
i moltes
sí.
vegades sense motiu.
Sí, sí.
Per cert, un dia haurem de parlar d'aquesta nova xarxa social del BeReal, que
sí.
És encara el súmum del postureo, no? Tot i que s'intenta evitar sí. amb un discurs molt maco, però, sí.
bueno,
no sé...
Bueno, si vols ho expliquem una
expliquem
mica.
Expliquem de què va BeReal.
Ja que hem fet una mica
sí.
de highlight aquí.
Sí, exacte.
Doncs expliquem que el BeReal és una xarxa social... doncs força senzilla de funcionar. Cada dia hi ha un moment determinat del dia que no sabem, que ens diu, ei, et toca penjar una foto.
Salta una notificació.
Salta una notificació i et diu, ei, has de penjar una foto. I a més, quan penges la foto, no només fa una foto, sinó que fa una foto amb la càmera de la part de davant del mòbil i una part de la part de darrere del mòbil. Amb la qual cosa estàs penjant alhora dues fotos. Una on se't veu a tu i l'altra on es veu on ets. I, bueno, l'objectiu de la xarxa és, doncs, mostrar tal qual el que estàs fent en aquell moment en el que et salta la notificació.
Clar,
això, els teus contactes.
La idea que també és intentar evitar el postureo, no? Intentar evitar que posis filtres i que busquis, sinó que fas la foto ara i t'arriba la notificació i fas la foto ara.
Exacte.
Però també té la cosa aquella d'haver d'estar tota l'estona pendent i connectat i veient aviam què passa, no?
Exacte.
Vull dir que no sé, ja, per una banda té un discurs que és molt positiu, per l'altra banda doncs hi ha alguna cosa així més perillosa.
Exacte.
Sí. Bueno, parlarem, aviam com evoluciona el Reel, perquè ara sembla que és com la xarxa social dels més joves, no? Sí. Veurem com evoluciona, tot i que Martí, tu i jo hi som, sí. I tan joves no som, eh? Vull dir que no, potser no, és un símptoma que aquesta xarxa no anirà gaire endavant.
Bueno, de moment no hi ha massa seguiment. Amb la gent, almenys amb la gent que no, nosaltres o tenim, falta compromís.
Falta vidilla.
Sí,
falta vidilla.
I falta compromís de la gent de publicar cada dia, perquè, bueno... amb la cosa aquesta de que és tot una mica com més natural, sí. La gent no es pot mostrar potser...
Perquè de la xarxa social a tu et ve de gust penjar, doncs mira, si vas a un restaurant, exacte. Doncs penjar aquest arròs que m'estic menjant, si estic a Aigua Gelida, penjar una foto de les platges espectaculars, correcte. No? I allò de penjar, ara estic fent aquí, estic a l'oficina i estic fent un informe i penjo un Birriel, sí. No ve de gust, no ve tant de gust.
Clar, és així, és així.
Bueno, veurem aviam com evoluciona la xarxa, perquè també segur que aniran incorporant canvis per adaptar-se allò a les necessitats de la gent. Exacte. I l'últim titular que volem explicar és que això m'ha cridat molt l'atenció, això que m'expliques, sí. Que fer el gest inconscient d'intentar allò de tancar les aplicacions del telèfon gasta més bateria.
Doncs sí, així és. Sense voler generalitzar en el tema, però és ui.
Perdona.
Doncs el gest aquest de tancar les aplicacions és una cosa completament contrària al que hauríem de fer. Perquè el que fa això és gastar més bateria, fer que l'aplicació automàticament es torni a obrir i fer-ho diverses vegades al dia el que fa és que l'aplicació es torni a obrir. Per exemple, la cosa inconscient de tancar el WhatsApp o de tancar l'Instagram o aplicacions que necessiten cada cert temps anar actualitzant actualitzant la informació que reben. Doncs això és... És un dels temes.
Bé, és important, no?, perquè molta gent ho fa de manera inconscient, no? Vaig a tancar les aplicacions i ja està. I no és gens bo això, no?
No, perquè gasta més bateria, gasta més dades mòbils, l'aplicació es torna a obrir, i bé, si és una aplicació que fem servir habitualment, la recomanació és això, que...
Deixar-la engegada.
Deixar tal qual, sí, sí.
Doncs ho aplicarem, ho mirarem d'aplicar, aviam si pensem, no, en el moment. Bé, doncs gràcies, Martí Seguer, per aquesta secció de tecnologia que farem cada dimecres i en què parlarem d'això, de novetats que vagin apareixent en el món tecnològic. Merci.
Molt bé, moltes gràcies.
Quatre minuts i mig, de fet, 3 minuts i mig, i arribarem a les 9 del matí. Repassem algun dels titulars destacats d'aquest supermatí, per exemple, el tancament de la llibreria Vitel·la, Rafael Corbí.
Llibreria Vitel·la, l'espai fòrum de Palafrugell, una llibreria que va obrir el 2020 per reflotar l'antiga Mediterrània després de la jubilació de Joan Aliu i Adela Ferrer. 2 anys i mig després, però el projecte ja no pot tirar endavant, tot i l'esforç i dedicació de la seva responsable, la Gemma Garcia, que agraeix l'acollida per part dels palafrugellencs i també el suport que ha rebut de la Biblioteca de Palafrugell i dels mitjans de comunicació.
Enric Marquès explica quines són les mesures i ajudes que s'estan prenent per fer front a la pedregada de la Bisbal d'Empordà.
L'alcalde ha demanat que la Generalitat presenti les mesures de la pedregada de manera clara. També ha explicat que l'Ajuntament està obrint un expedient a les empreses que han inundat la Bisbal de Cartellets, ja que en algun cas s'ha produït alguna estafa.
I detecten per primer cop a la península Ibèrica una nova alga introduïda al Cap de Creus que és difícil d'erradicar.
Es tracta d'una nova alga introduïda al Cap de Creus, concretament a Punta Falconera, i de difícil erradicació. L'espècie, que s'anomena Chrysonephos lewisi, és nativa de l'Atlàntic Occidental i el Carib,
i és molt poc comuna.
I desmantellen un grup criminal dedicat a cometre robatoris que haurien actuat a Palamós.
Sí, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal dedicat a cometre robatoris en empreses i domicilis. Els agents han detingut tres homes, que han quedat en llibertat amb càrrecs. El grup operava tant en comarques de l'entorn metropolità de Barcelona com a Catalunya Central i les demarcacions de Tarragona i Girona, entre les quals Palamós.
I important això, si teniu pensat comprar-vos bicicletes elèctriques i sou de Palafrugell, perquè s'han obert subvencions per comprar-ne.
Palafrugell ha posat en marxa aquesta setmana una línia d'ajudes econòmiques per fomentar la compra de bicicletes elèctriques. Aquesta campanya es posa en marxa per primera vegada i incorpora subvencions que poden arribar fins als 500 euros per adquirir bicicletes elèctriques tipus cargo bikes.
Fem un últim repàs de la previsió del temps amb l'Albert Aparicio preguntant-nos si caldrà el paraigües avui.
Doncs tot i la presència d'un cel variable, estones entre mig i força ennuvolat, fins a mig matí i mig dia encara és possible algun ruixat o plogim, més restringit a la meitat sud del Baix Empordà. Però ja no seran les tempestes que hem tingut la passada matinada, quan una línia de tempestes ens ha creuat ràpidament, deixant entre 5 i 10 litres per metre quadrat, acompanyada de força activitat tempestuosa. Tot plegat amb un ambient encara una mica xafogós, però amb calor que tendirà a anar a menys, sobretot els propers dies. A la tarda, amb més estones de sol. Temperatura entre els 18 graus de mínima i els 32 de màxima. A destacar també el vent de Garbí, que bufarà en cops d'entre 40 i 50 km per hora al litoral. Demà, en conjunt, dia més assolellat i de cara a divendres, una jornada més inestable amb nous ruixats.
Gràcies, Albert Aparicio, gràcies a tots els que ens heu escoltat en aquest supermatí de Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital. Que vagi molt bé, que tingueu molt bon dia.